A l'antena dels 5 minuts més, avui volem posar sobre la taula una d'aquelles qüestions que preocupa i és la situació del lloguer a casa nostra. En general, costa trobar pisos de lloguer i avui també volem parlar de preus i volem parlar també dels increments de preus que han vingut provocats com a conseqüència de la inflació. Molts temes sobre la taula amb la Sandra Valés, que ella és experta en lloguers. Com està, Sandra? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Sandra, el tema del lloguer, un tema que ens sentim molt a parlar, eh? Anys enrere potser no sortia tant a la premsa, exceptuant el moment que va haver-hi tota la crisi de la bombolla immobiliària, però es parlava més de les ventes, i ara el lloguer, que per la percepció que tenim, i això ens ho has de dir tu qui treballa sobre el terreny, Sandra, hi ha dificultats per trobar pisos de lloguer i en condicions una mica econòmiques i d'espai assequibles.
Com dius tu, ara actualment costa moltíssim trobar pis de lloguer perquè l'oferta és baixíssima i la demanda s'ha incrementat moltíssim en els darrers mesos o inclús en el darrer any.
Uh-huh. Sí. Però hi ha pisos? És a dir, perquè a vegades veiem edificis tancats, no? I aquí que més o menys tots voltem pels mateixos llocs, no? Veus que hi ha llocs que dius segurament aquells pisos no estan utilitzats però no s'estan posant a lloguer.
S'ha reduït molt l'oferta de pisos de lloguer, una mica penso també incrementat aquesta reducció d'oferta, s'ha incrementat en el darrer temps també perquè totes les mesures que hi van haver doncs, regulació de preu, anàvem limitats amb un preu màxim de lloguer. Això ha fet que molts propietaris prenguessin la decisió de treure del mercat aquell pis que tenien per llogar i potser probablement plantejar-se posar-lo a la venda. Uh-huh. És a dir, les limitacions ens estan condicionant una mica en aquest parc de lloguer que teníem, no?
Uh-huh. En aquest moment, per exemple, a Olot, a casa nostra, quina quantitat de pisos o quin tant per cent, no sé si hi ha un tant per cent, o com a mínim, en quina situació estem a nivell de trobar avui en dia un pis de lloguer a Olot?
A veure, els pisos de lloguer de mitjana d'una, dos o tres habitacions és el que més podem trobar. Se'ns complica molt el trobar cases de lloguer, per exemple. Hi ha molta manca de cases i també ens costa molt trobar pisos de lloguer amoblats. Uh-huh. No en tenim. Ens costa moltíssim. Necessitem, a més, que molts d'aquests pisos que em comentaves abans que estan tancats, la gent opti per o bé reformar-los o bé que arribin ajudes per poder, bueno, per poder posar-los de lloguer i, bueno, ens està costant bastant, la uh-huh. veritat.
Sí. I els preus, Sandra? Parlaven de pisos d'un, dos, tres habitacions, que aquests potser són els que es poden trobar, però sobre quina forquilla de preus treballem?
La forquilla de preus que parlem és un pis ara d'una habitació, estem parlant d'uns 425-450 euros aproximadament, els de dues habitacions des de 500 fins a 550, i els de tres habitacions entre 600 i 650. Això seria una mica la forquilla. Evidentment, tot això de què dependrà? Dependrà de la situació on està el barri on està ubicat, l'estat del pis, si bueno, és més nou o no, si té sensor o no té sensor, és a dir, una mica el resum seria les prestacions que tingui aquest pis. I bé, bàsicament és això, vull dir, el que ens marca més a l'hora de posar preu és el barri, la ubicació i l'estat general del pis.
Mm-hmm. Quines són les zones més cotitzades a l'hora de llogar un pis i en conseqüència, per tant, que el lloguer surt més car?
Aquí a Olot les zones més cotitzades seria el centre, que per mi seria el centre nou.
Uh-huh. Sí, a veure, expliquem-nos.
M'explico. El centre nou entendríem tot el que és la zona de Plaça Catalunya, Plaça Clarà, zona Pou del Glaç. Bueno, una mica aquesta zona seria la zona, uh-huh. la zona més buscada, més demanada, i per altra banda també on els preus són més elevats.
Són més alts. Sí. Dèiem, aquests pisos d'un, dos o tres habitacions, això és el que hi ha més d'oferta i de demanda. Què demana la gent, Sandra?
La gent demana molt cases o pisos amb sortida i planta, o plantes baixes amb jardí, però és que justament és el que no hi ha. A més, un dels motius pels quals ens demanen que hi hagi una sortida, un jardí o una terrassa, és perquè també s'ha incrementat molt el que molta gent ara té mascota, uh-huh. o té gos, i llavors necessiten una sortida.
Clar.
Això també ve provocat una mica per la pandèmia. Això ja ho havíem comentat altres vegades, la pandèmia ha portat a que la gent vol, bueno, una sortida exterior o, bueno, abans potser no es mirava tant, ara clar. Sí, ara es mira molt.
Estem parlant, no sé si us trobeu, Sandra, de gent que ja viu a la ciutat o que ja vivia i que vol fer un canvi, per exemple, d'un pis en una casa, o també estem parlant de gent de fora que a partir de la pandèmia van dir, mira, teletreballem i ens anarem a llocs més rurals.
La gent de Barcelona o voltants ens estan demanant cases per venir aquí a la comarca a viure, però justament aquest és una mica el que comentava, cases no en tenim. Llavors el que ve de Barcelona no ve aquí per tancar-se en un pis, justament el que vol és una casa amb sortida, amb exteriors, i és el que ens està costant més trobar. Però sí que hi ha demanda de gent que ve aquí per teletreball, molta més que abans.
Clarament. Aquestes cases que comentes, Sandra, les busquen a la pròpia zona urbana d'Olot?
No.
O si són en un poble, per exemple, més petit, també s'hi conformen?
No, justament el busquen per la zona de la Vall d'en Bas o Vall de Bianya, al voltant d'Olot. Olot mateix, bueno, si tenim alguna casa a Olot mateix també la lloguem, però evidentment, però més, la demanda és més als pobles del voltant.
Sí. I és més cara una casa a Olot que, per exemple, a qualsevol d'aquests pobles que has comentat?
No, perquè per exemple, la zona de la Vall d'en Bas, que és molt demandada, per la facilitat que hi ha també de comunicació amb els túnels, és el lloc ideal per la gent que ve,
clar,
que ve de fora.
Clar. Per tant, allà ha incrementat
preu. Encara s'ha incrementat una miqueta més potser el preu.
Ara fa uns dies explicàvem aquí a Ràdio Olot que la pujada dels preus dels lloguers havia provocat un canvi en el perfil dels habitants de municipis com ara Mieres. És a dir, moltes famílies que hi havien viscut sempre han hagut de marxar per l'elevat cost de les cases. Això ha fet que jubilats i famílies forànies amb més poder adquisitiu s'hi hagin instal·lat. Això us hi heu trobat, Sandra, en altres punts de la comarca?
No, la veritat és que no.
És a dir, que el preu del lloguer hagi canviat el perfil de l'habitant o del que decideix llogar?
No, ens hi hem trobat. O sigui, que aquest detall que em comenteu de Mieres, no, el desconeixia, francament.
D'acord.
No.
Quines... No. Quina mitjana, a veure, més o menys, de dies, Sandra, hi ha per llogar? És a dir, vaig a posar un exemple de Barcelona, que allò és la selva. A Barcelona es posa un pis a lloguer i hi ha al minut 1 cua de gent amb currículums i de tot perquè es lloga de seguida. En el cas de Olot, quan hi ha pisos que estan en aquestes condicions que comentava Sandra i que són bones, hi ha un pis, pel que sigui, doncs, que reuneix totes les condicions, es lloga ràpid, es triga menys a llogar perquè hi ha molta demanda o costa?
No costa. Si el preu està al preu de mercat que toca, no costa. Sí que és veritat que hi ha... A veure, tenim molts immobles que no estan al preu que hauria d'estar. És a dir, molt propietari que et demana potser la valoració a preu de mercat... Però, com que sap que no hi ha pisos per llogar, puja una miqueta més el preu, perquè diu, ja el llogaré.
Clar.
No? Llavors, clar, si està fora de preu, evidentment pot ser que costi una miqueta més. Però, si el preu és el correcte, jo diria que en molt pocs dies el pis està llogat.
Sandra, anys enrere havíem comentat també amb tu mateixa que de vegades hi havia propietaris que els costava entendre que el pis havia d'estar en condicions i que a vegades es llogaven pisos com molt vells a uns preus una mica desorbitats. Això s'ha anat posant a to,
però perquè s'ha regulat mitjançant el que és a dir, ara per llogar un pis necessitem una cèdula, bueno, d'això ja fa molt temps, però es necessita una cèdula d'habitabilitat i un certificat d'eficiència energètica. No només això, sinó que a part, com a professionals, quan nosaltres anem a visitar l'immoble per posar-lo de lloguer, si no requereix de les condicions mínimes, nosaltres no l'agafem. És a dir, és que si no, és que és un problema ja d'entrada, vull dir, no ens podem permetre de tenir pisos que entrarà el llogater i al cap d'una setmana tots seran problemes. Llavors, a nivell professional tampoc ens convé nosaltres com a immobiliària. Per tant, ha de tenir uns mínims i ha de complir uns mínims per poder-lo posar de lloguer.
Anys enrere, no? L'època poder més dels nostres pares ho hem comentat, de fet hem sigut un país amb tradició de compra, més que de lloguer, a diferència d'altres països d'Europa. Això es manté ara, Sandra, o ha anat canviant també amb les noves generacions?
Jo penso que ha anat canviant. A més, ara també les hipoteques estan complicades, els bancs estan posant bastantes traves per concedir hipoteques, això ha provocat que molts joves els sigui molt difícil accedir a la compra d'un habitatge i tinguin que plantejar-se l'opció de lloguer. No només això, sinó també motius laborals, tot ha canviat una miqueta, no?, avui en dia. I el tema del lloguer ara està cada vegada augmentant més la demanda justament per tots aquests motius.
Uh-huh. Hi ha reticències a llogar a pisos a joves, en Sandra? Sobretot estudiants i una mica aquest perfil potser de jove més jove, perquè ens entenguem.
El jove més jove el que li passa és que per ingressos un jove sol avui en dia té moltes dificultats per poder llogar un pis. Uh-huh. Si tenim en compte que el propietari que ens porta un pis per llogar, m'explicaré, demana unes garanties econòmiques i la nostra funció com a agents immobiliaris és assegurar aquesta solvència. Bé, si partim de la base que un pis de lloguer val 500 euros, la persona que vol llogar aquest pis ha de cobrar com a mínim 1.500, és a dir, tres vegades el que val el preu del lloguer. Avui en dia un jove que acaba de començar en el mercat laboral no és fàcil a vegades tenir un sou de 1.500 euros, amb la qual això dificulta molt que una persona sola pugui anar a viure de lloguer. Què està passant? Això ha portat a que molts joves vulguin compartir i les despeses queden repartides i, evidentment, els ingressos es dupliquen, amb la qual cosa doncs,
hi ha més garantia
de cobro. Però sí que és veritat que hi ha propietaris que el tema de compartir pis o que en un mateix pis hi convisquin dos o tres joves, bueno, no a tothom li fa la mateixa gràcia, diguem-ho així.
Abans has comentat també, Sandra, que hi havia el tema de les mascotes. Aquest també és un altre dels grans hàndicaps que hi ha.
Sí. Sí, sí, sí. Tot i que estem donant solucions, és a dir, davant d'un problema busquem solucions. A veure, una de les solucions que hem donat és que la fiança es pugui incrementar. És a dir, per llei podem demanar un màxim de 3 mensualitats de fiança, una com a fiança legal obligada i un parell de fiances més com a fiança addicional. Llavors, en el 90% dels casos es demana una mensualitat de fiança, però si aquesta persona té una mascota, doncs podem demanar 2 o 3 mensualitats, garantint una mica que si hi ha algun desperfecte o algun deteriorament en el pis, el propietari quedi més cobert.
Uh-huh. I això, per tant, ha com, diguem-ne, alleugerit una mica els propietaris, Sandra, que eren més reacis?
Sí,
oferta, el tema dels gossos
i gats. Sí, normalment és un tema que surt, i tant.
Era un tema habitual.
Els gats potser no tant, perquè, bueno,
són més nets.
No fan tant de soroll, potser, o són més nets, però el tema del gos sí que ha facilitat en algun cas. Inclús nosaltres vam fer una campanya per intentar conscienciar una mica en els propietaris, de dir, bueno, no abandonar... No, o sigui, hi ha molts llogaters que no poden abandonar la seva mascota, és part de la
seva família.
No? I bueno, hem d'anar fent una mica de pedagogia en aquest aspecte i mica en mica, com que cada vegada hi ha més gent que té mascota, penso que cada vegada més la gent comprendrà que no ens podem desfer de les nostres mascotes i que, per tant, hem d'intentar buscar una solució.
Home, la mascota ara té una rellevància important, molt més important que anys enrere la família,
penso,
no?
Penso,
s'ha canviat en aquest sentit, no? Per tant, això també s'ha de reflectir en el cas dels lloguers.
Correcte,
no?
Sí.
Els requisits, Sandra, abans ho comentaves, els requisits per llogar s'han incrementat en el sentit, a vegades o per l'esposa, això, a veure qui vindrà o qui tindrem el pis, per les garanties que es demanen, no sé si aquests requisits que es demanen, que us demanen a vosaltres, no? Quan ve un propietari, diu, mira, tinc un pis que vull posar a lloguer, però clar, vull assegurar-me, no? Tothom vol assegurar-se que allò funcioni. Són més exigents ara els propietaris? Us hi trobeu? Ha canviat això o no?
No és que siguin més exigents, sinó que el volum mínim que demanàvem d'ingressos potser ha augmentat. Uh-huh. L'exemple que posava abans, no? Com que els preus del lloguer també han pujat, és a dir, és molt difícil avui en dia trobar-nos en un pis de 400 euros de lloguer, amb el qual estaríem parlant de que els ingressos han de ser de 1.200 i, per tant, hi hauria més facilitat en aquí perquè entrés més gent. Clar, si el preu del lloguer puja, els ingressos també han de pujar, i els ingressos no pugen al mateix nivell que estan pujant els preus del lloguer.
Ni molt menys.
Està claríssim.
Uh-huh. Per tant, aquest seria una mica com el requisit que pot haver variat més, en el sentit que s'ha incrementat respecte a temps, respecte a temps enrere. Sí. I el perfil del llogater? Entenc que amb el que comentava Sandra que ha anat variant, és a dir, que abans poder s'optava més per compra i lloguer, que en canvi ara és més generalitzat, ha variat també el perfil del llogater?
No, bueno, a veure, o sigui, continuen havent joves que volen aconseguir la seva primera vivenda. Aquest perfil no ha canviat mai i continua existint. El que potser sí ha canviat és que ha vingut gent de fora, d'altres localitats o del voltants d'Olot, a treballar, gràcies una mica també a tot aquest teixit empresarial que tenim ara aquí a la Garrotxa, que fa que vingui molta gent per feina i que abans potser no es donava tant.
Sandra, i aquesta gent se sorprèn dels preus dels pisos a Olot, aquests que venen de fora?
Bueno, si venen de Barcelona, Barcelona ciutat no tant, perquè ja estan acostumats a uns preus bastant elevats. Sí que és cert que a vegades, bueno, per ser Olot, déu-n'hi-do, és a dir, tampoc no és que tinguem uns preus molt baixos, al contrari, però no és un problema.
En aquest moment estem en els preus més alts del temps que tu portes treballant, Sandra, o hem anat una mica enrere en aquest sentit?
No, en l'últim any han estat pujant. Jo penso que a partir d'ara potser la puja serà més moderada, perquè és que si pugem gaire més no sé on arribarem. És a dir, han estat pujant durant tot aquest últim any, sobretot aquests últims 6 mesos. Penso que la pujada ha sigut bastant important. La puja del tipus d'interès i la inflació també fa que molta gent no pugui comprar un habitatge, que no puguin fer una hipoteca, i per tant moltes persones no ho tenen fàcil per poder accedir a la compra. Han de llogar, i és clar, és que és una roda, és una clar. Cosa que va portant a l'altra, no? Llavors, a més demanda, menys oferta, els preus pugen, i l'escalada ha sigut bastant, bastant important en els darrers 6 mesos, penso.
Uh-huh. A la resta de la comarca, a nivell de pisos, perquè parlàvem de cases, però a nivell de pisos, hi ha molta diferència respecte a Olot? És a dir, Olot realment els preus són molt més alts que si ens anéssim a un poble de la comarca?
Home, Olot sempre és una miqueta més alt pel fet que estàs a Olot, a la ciutat, però és que hi ha molt poca oferta de pisos justament en els pobles del voltant. Uh-huh. És més fàcil trobar en un moment determinat una casa que un pis a Sant Esteve o a Sant Jaume o a Sant Joan les Fonts. És a dir, majoritàriament el 80% dels immobles que tenim estan situats a Olot ciutat.
Uh-huh. Sandra, anem a algunes d'aquestes preguntes freqüents que segurament estan al cap de molta gent, especialment aquells que han de renovar, per exemple, el seu lloguer o que se'ls hi acosta l'acabament, per exemple, d'un any. Què els hi poden pujar els propietaris en concepte de lloguer en base a l'IPC, que, com tu comentaves, està absolutament disparat. El mes d'agost estava disparadíssim, ara sembla que s'ha moderat una mica, però què els hi podem dir a aquestes persones que a aquesta hora els preocupa aquest aspecte?
Doncs els hi podem dir que aquest any 2023 la puja màxima que se'ls hi pot aplicar és d'un 2%, no més que això.
Uh-huh. Un 2%?
Un 2%.
I això ve marcat per llei, entenc,
això
Sandra?
Això ve marcat, va sortir un decret, i el màxim que es pot pujar és un 2%.
El decret és de 2023, per entendre'ns.
De 2000...
Sí, el 2024 sí. Ja en parlarem, per entendre'ns.
El 2024 no ho sabem.
I el 2022?
No, és del 2023.
Del 2023.
Tot aquest any 2023. Una puja de màxim del 2%.
Val, i una altra qüestió que ens estan fent arribar a través de les xarxes socials els nostres oients. Mm. Ens pregunten, l'IBI l'ha de pagar el propietari o l'ha de pagar el llogater?
L'IBI, en principi, l'ha de pagar el propietari. És a dir, tu pots agafar totes les despeses
clar,
de comunitat, deixalles
no?
I contribució, IBI, i repartir-les i d'alguna manera dir el preu del lloguer és aquest, però amb totes les despeses incloses. Tampoc saps si t'han repercutit una cosa o t'han repercutit l'altra. L'IBI penso que és un impost que ha de pagar el propietari i majoritàriament és així, i l'IBI el sol pagar sempre el propietari. Ara bé, hi ha algun cas, i conec algun cas en què algun propietari ha cobrat l'IBI, però no és lo normal. Les deixalles sí, perquè és un impost que entenem que la deixalla pues, el fa el mateix llogater, la comunitat també, i inclús el UAL, també els UALs també, però l'IBI no, l'IBI l'ha de pagar el propietari.
I quan una persona deixa el pis, Sandra, això també ens ho estan demanant, està obligat a deixar-lo pintat?
No, és a dir, si quan has rebut el pis estava completament net i pintat, s'entén que tu l'has de deixar en les mateixes condicions en què l'has trobat, val? Ara bé, si tu has entrat al pis i el pis no estava en perfectes condicions, no tens l'obligació d'haver-lo de tornar totalment pintat. Si no és com l'has rebut tu, m'explico.
Mm-hmm. Solen haver-hi controvèrsies en aquest sentit de vegades o no?
Sí, sí, solen haver-hi controvèrsies, més que per la pintura en si, el moment d'anar a recollir unes claus d'un pis i fer la liquidació que en diem nosaltres, que és dir, passar comptes, mirar l'estat del pis, com està, per poder retornar la fiança, hi ha propietaris que són més exigents que d'altres, evidentment, i, bueno... sempre és fàcil poder trobar alguna coseta que diguis és que això no estava així, és que resulta que en aquesta paret hi havia, no hi havia cap rascadeta i ara resulta que hi ha un parell de forats. Bueno, és molt important en el moment d'entrar fer un bon inventari i posar fotos en el contracte de lloguer on es vegi l'estat actual quan entres i que llavors quan marxis puguis comprovar aquestes fotografies per mirar que realment estigui tot com estava.
Comentàvem abans, Sandra, el tema de les ajudes. S'ha parlat molt i s'han fet molts titulars sobre les ajudes que es donen o que es poden donar per rehabilitar, per eficiència energètica. No? A vegades dèiem, hi ha propietaris que potser no haurien de renovar una mica, no?, els pisos per poder-los posar a lloguer, però bueno, a vegades o no es pot o el que sigui, hi ha una sèrie d'ajudes. Us hi trobeu que... perquè, clar, per casos que coneixem, hi ha ajudes que teòricament s'han de donar però no arriben, i això ho sabem de l'administració, que n'hi ha moltes ajudes sol·licitades, i ara parlo, per exemple, d'eficiència energètica, moltíssima gent que ens escolta segurament ha demanat els ajuts per plaques solars i fa un any encara els esperen. Llavors, això a vegades frena a gent, perquè tu abans has de fer la inversió. Us hi trobeu amb queixes en aquest sentit per part de propietaris?
No. No, nosaltres... A veure, l'administració, per exemple, és a dir... hi ha ajudes des de a través de l'administració, l'Ajuntament, per rehabilitar pisos. El que passa que sí que és cert que molts d'aquests pisos llavors han de quedar a la borsa de l'Ajuntament per poder-los allogar. Llavors aquests immobles ja no arriben a nosaltres.
Ja no arriben.
No.
En tot cas, però, hi ha pis. L'altra cosa, o sigui, hi ha immobles, diguéssim, Sandra. L'altra cosa és que es posin a lloguer, però no és que hi hagi un problema de que no hi hagin immobles.
Immobles n'hi ha. N'hi ha de tancats, n'hi ha molts de tancats i n'hi ha molts que s'han de rehabilitar i necessiten d'una rehabilitació per poder-lo posar en condicions en el mercat de lloguer, però de pisos n'hi ha. Sí.
Per tant, encara hi ha molt propietari que s'estima més tenir-lo tancat que no pas llogar-lo, fins que arriba un moment que veu la necessitat de, com a mínim, de donar-li alguna utilitat, no? Perquè és veritat que els immobles tancats també acaben caient pel seu propi pes.
Sí, o posar-lo a la venda, perquè avui en dia també hi ha molta por a les ocupacions il·legals.
Ah, evidentment.
És a dir, que, bueno, al final, també tenir un immoble tancat és un problema avui en dia. Penso que s'ha de replantejar molt bé el fet de tenir un immoble tancat, perquè no aporta res.
I tant. Una última qüestió, Sandra. Sí. I els lloguers vacacionals? Us heu trobat que hi hagi... menys pisos perquè alguns es posin en plataformes de lloguer vacacional?
Alguns s'han posat en plataforma de lloguer vacacional, però no penso que sigui un tema que ens hagi influenciat molt en el nostre sector, nosaltres que realitzem un tipus de lloguer més per tot l'any. El propietari que té clar que vol llogar per tot l'any continua llogant per tot l'any. Ja és que el lloguer vacacional comporta també tota una sèrie de feina i complicacions que ha de tenir molt assumit tot el que comporta aquest lloguer vacacional. Llavors, no tothom opta per aquesta opció.
Fantàstic. Sandra Valés, assessora en lloguers, moltíssimes gràcies per haver tingut aquesta conversa avui amb nosaltres, aclarir-nos més coses sobre el món del lloguer, que, com dèiem, bé, no està senzill, no està fàcil.
A vosaltres, moltes gràcies.